8 minuts ja per sobre el punt de les 2 de la tarda. Ens atem tertúlia a casa nostra avui amb la companyia del Manel Ara. Manel, bona tarda, benvingut.
Hola, gràcies.
I del nostre company Pere Moliner. Pere, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, de fet, ara ho estàvem parlant i comentant fora d'antena, aprofitant que tenim el Manel amb nosaltres, aquesta bona arrencada de l'Andorra Shopping Festival, també teníem una bona data amb un pont entremig, sí. I que déu-n'hi-do doncs, la gent que s'ha deixat veure, i això ho ressaltava també el ministre de Turisme aquest dimecres en aquestes jornades de retail que es van celebrar degut doncs, a l'organització que va fer la Cambra de Comerç, i posaven entredit això, doncs, que cada vegada sembla ser que s'estan fent coses que per tal de millorar el sector, i era la primera vegada també que escoltàvem per part de presidents d'associacions de comerç que estaven eufòrics i molt contents de com havia anat aquest cap de setmana, aquest pont, i que ho diguin això els comerciants ja és molt, yes. Perquè últimament doncs, les manifestacions anaven en la línia contrària.
Sí, sí, comentàvem que bueno, amb el calendari com havia quedat, doncs era, no era gaire difícil omplir totes les places que teníem, però l'important és que l'hem omplert amb uns preus molt bons i bueno, també s'ha vist reflectit a les vendes, se suposa, de bueno, tot el que és l'eix comercial, i en general creiem que aquest cap de setmana ha estat rodó perquè també dona una mica el tret de sortida també de la temporada. Hi havia neu, feia fred, bueno, tot l'eix de Meritxell i Carlemany doncs, estaven espectaculars, i jo crec que tot això doncs, dona el caliu per començar una bona temporada. I nosaltres, per la nostra part, al sector, doncs, també aprofitar doncs, tots aquests anys que hem passat de travessera del desert, en posar al dia els nostres negocis i, sobretot, aplicant les noves tecnologies que s'estan ajudant molt i molt a sortir d'on estàvem, de quan va començar la crisi. Van començar d'una manera, el sector era d'una manera, i és increïble que en 6, 7 anys o 8 doncs han canviat radicalment, i jo crec que servirà un bon futur.
Jo crec que el que encara no s'ha assolit del tot, potser és un tema bastant difícil, és que bàsicament la majoria dels visitants segueixen sent doncs, de 300 quilòmetres a la rodona d'Andorra, és a dir, Catalunya, Aragó, País Valencià i el sud de França, i d'aquí no en sortim massa, és a dir, el públic anglès, el públic rus, no, públic d'altres llocs, no sembla que hi hagi, a banda de... No sembla que hi hagi un increment... Que no vinguin més turistes danesos, suecs, encara que siguin números petitets. I jo crec que això a curt termini no importa, però a mig i llarg termini pot ser perillós. És a dir, potser una de les bones notícies per Andorra seria que el 2019, per entendre'ns, vinguessin 500, sembla una tonteria el que vaig a dir ara, però parlo molt seriosament, 500 turistes danesos més i 2.000 turistes xinesos més com a símptoma, perquè això significaria que llavors el sector té futur, perquè clar, seguim vivint de la mateixa gent que es vivia fa 20, 30, 40, 50, 60 anys.
Mm-hmm. Sí, bueno, estic d'acord, però tampoc te pots deixar el teu mercat que és on estàs vivint, no? Però sí que és veritat que... I això se necessiten més recursos, no? Moltes vegades hem sentit, sobretot a Andorra Turisme, en referència a la taxa turística, i bueno, es necessiten recursos per arribar a aquests mercats que també, diguem-ho, tampoc ho tenen fàcil per arribar.
Bueno, i recursos professionals dels hotelers, perquè i una de les coses que no m'ho esperava perquè no ho sabia era de que a les recepcions dels hotels d'Andorra hi ha poc, i entre el personal ja no dic res, també hi ha poc domini de l'anglès. Jo que el meu domini d'anglès és bastant baix, vaig trobar amb uns turistes que m'ho van explicar, ets dels pocs que sap anglès, i el meu anglès és bastant lamentable, però bueno, encara em sortia del pas, i m'ho van començar a explicar, és que he estat a un hotel, i després I després vaig comprovar que efectivament no només era una percepció meva, que pot ser molt lliure, sinó de que era la pròpia Unió Hotelera que deia de que, clar, teníem un problema. Ara que demanen des del govern s'exigeix que l'anglès estigui més present entre els recepcionistes, allò és un autèntic drama. Mm-hmm. I llavors, clar, tu dius, com ho fas per portar personal més especialitzat?
Pues perquè si no és gaire difícil, o sigui, no és gaire fàcil, la veritat, perquè les condicions que tens que portar a gent, al final no els surt la compte entre pagar lloguers, a obrir una compte bancària, la qüestió de sanitària, tot això, al final no els surt a compte. I tenim un greu problema. Que com a país jo crec que no som, no només en el sector, sinó en general no som atractius, no? I veus una rotació en tots els sectors, jo crec. Una rotació que no deuria ser així, perquè no pots implementar programes de millora, és molt difícil d'arribar ahí.
A mi un agent immobiliari, quan jo li comentava que, bueno, l'alça dels preus dels lloguers feia que cada vegada menys gent tingués ganes de viure a Andorra, i dels que estaven vivint molt s'ho pensessin 2, 3, 4, 5, 6 vegades, em deia, dient, clar, si aquest sector, parlava d'un sector en concret que no era el vostre, però també podria ser el vostre o el nostre,
sí.
I em paguessin més, això no passaria.
Jo crec que està comprovat que no és així, perquè jo recordo perfectament fa uns anys, crec que era quan Zapatero era el president del govern espanyol, recordo perfectament que es van donar unes ajudes de 250 euros per a la gent jove per anar a llogar un apartament, una d'això. I al final es va treure l'ajut aquest, perquè al final aquests 250 euros anava al propietari. Vull dir que l'ajut directament anava al propietari, i si valia 500 euros, a partir d'aquell dia pues ja valia 750, perquè deia, bueno, tu com que estàs cobrant l'ajut aquest, doncs és un peix que es mossega la cua. Jo crec que en aquest sentit el pujar els salaris, que em sembla molt bé que els treballadors que guanyen o que guanyem, no? Poder adquisitiu és fonamental i per ser atractiu, però té que vindre amb altres mesures d'una manera molt generalitzat, no només en pujar els salaris, sinó promoure la vivenda social, el tindre, jo crec que a tindre algun organisme que pugui controlar tot això i que els llogaters i els que lloguen tinguin avantatges a l'hora de llogar cases o de llogar apartaments, perquè te pots trobar en un lloc o en un altre, eh? Si és, també n'hi ha molts que han deixat de cobrar o que no han pagat el seu lloguer, i el propietari doncs ha acabat malmès, no? En aquest aspecte jo crec que tindria que ser unes mesures més a tots els nivells, que no només una mesura només o una llei com s'ha fet, no? Simplement.
Jo, a mi em va preocupar molt quan per feina vaig entrevistar, bueno, que el Gabriel Ubach, secretari general de la Unió Sindical d'Andorra, digués això, no em sorprenia, però que una cosa similar a la que has dit tu, i també penso jo que passarà, ho va dir el president de la PIME, Marc Aleix, i que a més és hoteler, per cert, quan explicava, a mi m'ho va explicar i també ho va escriure en un article a la premsa, dient que havia sentit una conversa a treballadors seus, dient, clar, si em paguen 1.200 euros i llavors hem de pagar 800 euros d'habitatge, dient, vale, d'acord, podem fer un pis compartit, però un pis compartit amb 30, 40, 50 anys i tal, és bastant complicat, la convivència, i a més, dient, llavors, per què venim aquí a Andorra? Per això ens quedem al nostre poble d'origen, o els que no tinguin poble o que sigui d'aquí, dient, potser el millor que podem fer és marxar.
Sí.
I clar, jo cada vegada que recordo aquesta conversa dic, bueno, sí, el pont de l'1 de novembre és gloriós, magnífic, molt bé, però això és pa per avui i cana per demà. Perquè si les coses no canvien així, jo veig a la majoria de la gent del meu entorn amb menys possibilitat, no ganes, possibilitat de consumir.
Sí.
El consum intern. Ja no ganes, possibilitat.
Jo crec que anem a... Jo crec que és un canvi estructural, no? Abans una persona tenia un lloc de treball i bueno, es guanyava la vida i vivia, no? I ara ja no és, ja necessites més, no només els teus ingressos, sinó de la, o si vius en parella, de l'altra parella, vull dir que és, treballes i encara no arribes a final de mes, no? Com diem, i això és un canvi molt gran. Això és un canvi molt gran i jo crec que, tot i que veiem que l'economia s'està reactivant i tots els macro totes les dades macro diuen, bueno, anem millor, jo crec que n'hi ha una part que no, evidentment no està arribant a aquesta millora de l'economia, i jo m'agradaria equivocar-me, però crec que no anem bé, no? En aquest sentit, i tindrem que repensar moltes coses, perquè ara ja ha canviat.
Jo és que aquesta precarització, jo crec que la gran novetat no, d'aquesta precarització, que crec que és real, és el que jo li dic la precarització amb corbata. És a dir, poso un exemple prototípic de persona que treballa de cara al públic, no de dependent ni de recepcionista, no. Oficina. Un nivell mitjà alt, i que uns estudis, no és educació bàsica, sinó hi ha uns estudis, i que no arriba a final de mes amb el sou que té. No arriba. Per què? Perquè els lloguers estan alts, el sou, i després hi ha múltiples inconvenients.
Pere, tenim una comissió que treballa, doncs, per posar fil a l'agulla en aquesta problemàtica dels preus en els lloguers de pisos. Bueno, hi haurem de confiar, doncs, que es busquin solucions i es posin sobre la taula.
El problema és que aquestes solucions haurien d'arribar, primera, que siguin efectives, i segona, que aquestes solucions haurien d'arribar quan siguin necessàries. Per exemple, la llei de mesures urgents de l'habitatge, doncs no entrarem a discutir si són bones o no, però que urgent, es podrien haver estalviat el títol d'urgent, perquè porten 4 o 5 mesos des que es va presentar la tramitació. Per tant, jo considero que són bastant, bastant útils i bastant necessàries, però el títol d'urgent dius, perdó, perquè urgent no són 4 o 5 mesos, 6 mesos.
No, és anys, és anys. Nosaltres ja veníem, dintre del sector ja ho veníem dient, no?, que molta gent, i no és perquè siguessin més gestos ni res, sinó perquè l'hem vist en altres llocs, com pot ser a Barcelona o a Venècia o a altres llocs, no?, que al final la gent que vivia allà ha estat expulsada per aquest sentit, i molta gent ha tingut que viure fora. I això, en el cas nostre, és al mercat natural, seria la sortida a la seu i al seu voltant, i això comporta una pèrdua de demanda interna, i ningú, jo crec que s'ha mirat, o que jo sàpigui, jo no he vist cap estudi en aquest sentit, de veure a la gent que té que marxar fora a viure, encara que continuïn treballant aquí en Andorra, el que suposa això per l'economia andorrana, no només perquè aquí al final el negoci no és del que ve de fora a deixar els calés, el negoci està en els que vivim aquí, que és com si tinguéssim un pont, no sé si m'explico, és com si tinguéssim un pont tots els dies, no? Si som 50.000 o 70.000 vivint aquí, és on realment l'economia va tirant. El que vingui durant un cap de setmana o 4 o 5 dies o un mes, si vols, moltíssima gent està molt bé econòmicament, evidentment, però on està la part fonamental de l'economia és l'economia interna.
És que jo crec que moltes vegades s'oblida les lliçons de l'empresari Henry Ford. Henry Ford era, evidentment, dels cotxes Ford, era un home d'extrema dreta, simpatitzants dels nazis a l'època, odiava els negres, els jueus, o sigui, ja estem veient quin era el personatge, i que a més tenia matons per trencar-li directament les costelles als sindicats. Tot i, aquest és el personatge, no? Anys 30, aquest és el personatge. I en plena depressió va doblar el sou dels seus treballadors. I quan els seus amics empresaris deien, què estàs fent, Henry? I a més tu, Henry, que ets el que ets, dient, sí, així els meus treballadors tindran diners suficients per comprar-se els meus cotxes.
Sí, però això ha canviat, jo crec. Perquè ara ja no se necessiten això. Vull dir que jo crec que hem passat d'un mercat laboral de demanda de mà d'obra a que sobra mà d'obra, perquè les rendibilitats són tan grans, i amb la tecnologia s'ha donat un pas tan gran, doncs que es trobem una mica en el moment de quan la revolució industrial, no? Que fins i tot hi havia moviments que trencaven totes les màquines i tot perquè treien els llocs de treball. Jo crec que estem en un període de temps molt semblant a això. Hem passat de buscar mà d'obra a sobrar mà d'obra per tot arreu, i capital sobra, vull dir que diners hi ha al món que ens sobra.
És evident que cada vegada hi ha més gent que directament, econòmicament, sobra.
Efectivament.
Llavors això només té dues alternatives, que és una exclusió social, la que sigui, o una inclusió social per una mena de renta universal garantida.
Jo crec que...
Encara que no, ja no per raons morals, sinó per raons pràctiques.
Sí,
de dir, diem, com a mínim, si mengen i estan entretinguts amb 80.000 canals de televisió i el supermòbil intel·ligent, no molestaran massa.
Jo estic convençut d'això. T'agradarà més o t'agradarà menys, però que jo crec que això és una realitat. I després li dius renta d'inserció, renta d'ajuda o el que sigui, però acabarem ahir. I jo crec que és més que evident.
Sí, però jo de totes maneres crec que ni tan sols hi ha gent. Em sembla que estic una mica apocalíptic. Jo vull creure que és realisme i m'encantaria equivocar-me. Però jo crec que fenòmens tan estranys com ai, què ha passat a França, que un 33% de la gent vota a l'extrema dreta? O com pot ser que els americans votin al Trump? O com pot ser que el Brexit i altres coses? I dient, bueno, és tan senzill com molta gent ha perdut poder adquisitiu. La gran majoria de la població dels països rics ha perdut poder adquisitiu en els últims anys, per no parlar d'altres coses, però sí, digo, parlem d'adquisitiu i drets i drets laborals i drets socials, i llavors, els pallassos i monstres que o demagogs o totes tres coses alhora, que ofereixen solucions i diuen, mira, el culpable és aquest, doncs tenen un públic que fa 15 anys. Era molt reduït, era... Els anglesos li diuen la franja llunàtica, el de franja... No sé com es diu en anglès, però la franja llunàtica, doncs la franja llunàtica s'està fent més gran, i arriba al poder. És com ha passat a Itàlia. Si pot passar així o no aquí a Andorra? Home, jo de moment el que estic veient és que a Andorra fa 15 anys els percentatges... de gent que anava a votar eren d'un 80, 85%, 90%... ara és d'un 60%. No sé què passarà en aquestes properes eleccions. De moment aquí no veus de moment els candidats i les eleccions electorals poden ser millors o poden ser pitjors, però són raonables. Vull dir, no són la franja llunàtica, no hi ha hagut cap franja llunàtica entre els consellers generals entre el 93. No hi ha hagut d'això. Hi ha hagut polítics més o polítics que s'han mogut dins de la sensatesa, millor o pitjor, això ja depèn de cada un, però potser aquí arribarà un moment en què, com ha passat a França, com ha passat als Estats Units, doncs
algú
que faci moltes promeses i
molt boges,
un Savini, un Le Pen, un... Bé, poden, doncs,
si
tingui el seu públic.
Si no
el públic
capaç,
que no existia fa 5 anys o 10 anys o 15 anys, que tingui el seu públic.
Bueno, de fet és molt simptomàtic, no?, que veus una part de la població que abans era votant d'esquerra o d'extrema esquerra i està votant a l'extrema dreta, no? Dius, ostres, com pot ser això? I és que al final la gent, si la deixa sense futur o sense projecte de vida, al final qualsevol pot vindre. I bueno, no és la primera vegada a la història, eh? Jo recordo a Alemanya als anys 30 ja va passar això. El senyor Hitler va arribar al poder d'una manera democràtica.
Gràcies, Manel, per guanyar-me en apocalíptica.
Bueno,
gràcies,
però és la història,
jo pensava,
no?,
que estava sent apocalíptic, però tu m'estàs guanyant, gràcies.
Però és la història, o no?
Sí, jo crec que, en totes maneres, com deia aquell, que la primera vegada la història es procedeix com a... La història es repeteix primer com una tragèdia i després com una farsa, probablement no arribarà a la sang al riu, però sí que és veritat que estem en uns moments tèrbols. Precisament el motiu principal és per aquest creixement de les desigualtats socials. Llavors, si la teòrica esquerra no donava solucions, el conservadorisme no dona prou eficiència, que és el seu leitmotiv, doncs és el moment en què els Trump, el Savini, aquesta gent té el seu públic per escoltar. Però no dir, jo no veig aquí un Trump, un Savini, no? No veig. Jo de moment veig bastanta seriositat i bastant rigor en l'àmbit polític. Però vaja, fa 3 anys, en aquesta mateixa casa, jo vaig dir clarament, em vaig fer dir, no, els anglesos, sisplau, com vols que surtin del Brexit? És una burrada d'això. I recordo que després m'ho vaig menjar amb patates. Per tant...
I veurem com sortiran i com sortiran, si és que acaben sortint.
Doncs la tendència... Que el que està... No tinc ni idea, jo no tinc la bola de vidre, i quan he fet de bola de vidre acostumo...
A fallar? Sí, ja ho sabem.
En aquest cas, afortunadament, però el que sí que és evident és que hi ha un públic creixent per a aquest producte electoral.
Sí, sí, sí.
És a dir, parlant en plata, hi ha un mercat molt ampli que va creixent i que de moment no hi ha un empresari polític que s'hagi dedicat a buscar-lo.
Sí, la societat és velluga i l'estructura va canviant.
Però no encara, és... encara no hi ha aquest empresari polític que vulgui pescar aquí, al seu mercat electoral. Mhm.
Senyors, que hem començat parlant de la tret de sortida de l'Andorra Shopping Festival, del comerç, d'aquesta bona línia que sembla ser que estem agafant, no?, de cara a aquesta campanya de, no de Nadal, sinó de temporada de neu, que ens ve a sobre, perquè ja la setmana que ve Ordino Arcalí, si no vaig equivocada, té intenció d'obrir portes. I hem acabat parlant de política, però una política que ve, potser ens queda una miqueta lluny, no? Tot i que d'aquí a uns mesos aquí tindrem la veritable resposta, doncs, amb aquestes eleccions generals que se'ns presenten i que ja anirem parlant al llarg del temps. Manel, moltíssimes gràcies
per estar amb nosaltres.
Pere, igualment, gràcies. Ho deixem aquí nosaltres i tornem dilluns a la mateixa hora, que acabin de passar. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.